El gall del monestir.
Tertúlia dels dimarts, i em sembla que avui els tertulians no han esmorzat gaire perquè han començat la tertúlia parlant de... parlant de...
Les pastetes aquí.
De menús, de restaurants...
Un entrepà.
Saludem Alfredo Bergua, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Neus Sotomayor, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Àngels Ponsa, bon dia.
Bon dia.
Jordi Casas, bon dia.
Bon dia.
Canviem de terç o...
No, sí, sí, clar.
Sí? Sí?
Suposo.
No ho sé, potser que si demà és festiu, feu festa i celebreu alguna cosa, heu d'anar de restaurant.
No, jo en tinc 12 a dinar a casa demà.
Home, però tenint en compte que és el dia de l'Hispanidad, no toca anar amb un japonès demà.
Demà toca paella.
Els que estan escoltant que fa parlant de japonesos, de restaurants japonesos. Que a Sant Cugat n'hi ha 8 o 9 ja.
De Sant Cugat,
sí, ara sí.
De Sant Cugat.
De Sant Cugat, que n'hi ha 8 o 9 ja.
Sí, n'hi ha uns quants, n'hi ha uns quants.
S'han posat de moda.
Sí, sí, sí.
Però vaja, sense desviar el tema, demà feu festa?
Jo faig festa cada dia, jo.
Feu festa.
N'hi ha que tenen avantatge.
Una altra cosa és que la celebreu.
Exacte, no celebrem res.
Jo me'n vaig a la Salut, a Valldoreix.
Ah, però plourà, Jordi.
Bueno, però...
Plourà i diluviarà, perquè acabo de sentir el temps.
A Valldoreix, si de la immediata, també plou?
Què és l'aplec de la Salut?
Sí.
L'any passat ja em
van... Sempre coincideix amb...
L'any passat ja em van convidar una paella i aquest any també hi tornaré a anar.
Sí, sí, és una gran festa.
O sigui que tu celebres la Salut, Jordi.
Celebro que
estic bé de Salut.
Celebro que estic bé de Salut, sí.
Molt bé. Tu celebres alguna cosa?
La Salut?
La Salut, també.
Amb 12 dinant a casa.
Mira quina carona que fa.
Doncs jo també celebraré la Salut.
Ah, tu també celebraràs?
Sí, ja, posa't a fer.
Alfredo.
Jo celebraré la Salut, però també celebraré, al igual que tot Sud-amèrica, tot Latinoamèrica, inclús Nord-amèrica.
Ai, que cada vegada menys, Alfredo.
És veritat, però inclús ja a Estats Units se celebra el Columbus Day a pràcticament tot el país. Vull dir, és una...
Els Units ho celebren tot.
És una data, doncs, que jo la commemoraré com a 3 anys i me n'aniré, tinc dubtant si aniré als actes de Societat Civil Catalana demà a la tarda a Nou Barris o aniré al matí a la concentració a Plaça Catalunya, un dels dos llocs aniré segur.
Allà on digui la Llanos de Luna.
No, jo tinc la meva autonomia personal, no necessito que em digui res, on tinc que anar.
Bueno, però no aniràs allà on van aquells amb la bandera amb el gall d'indi?
No, jo no he anat mai a aquests actes.
Però que és broma, Fredo.
Fem broma, avui un dia distès.
Ho dic perquè, bueno, sabeu que a Badalona han decidit que qui vulgui, voluntàriament, pugui anar a treballar a l'Ajuntament de Badalona i a canvi s'ha negociat una altra data, no?, perquè puguin recuperar la festa. Què us semblen aquestes...
Bueno,
combinacions?
És del mateix partit que de les persones que volien treure l'estàtua de Colom de Barcelona, no?
No, és la culpa
entre aquesta confluència que el govern a Badalona.
Jo conec funcionaris de Granollers que fa temps que ho fan, que van a treballar el dia 12.
Jo la veritat,
no és una cosa estranya.
Jo la veritat, a aquestes festes jo no sóc beligerant, vull dir, jo crec que és festa, la celebres o no la celebres i punto, jo no, igual que amb els toros, jo sóc de contrari als toros, però tampoc sóc beligerant, vull dir, jo crec que la gent volta tu.
Però Jordi, tots els països tenen les seves festes nacionals.
T'estic dient que la festa...
Però es pot entendre, oi?
Que jo crec que la festa és festa, i tu la celebres a la teva manera, igual que l'11 de setembre, hi ha gent que no li diu res, bueno, a veure...
Alfredo, tens raó en que tots els països tenen les seves festes nacionals, però també segurament deus entendre que aquí la festa nacional espanyola no ens la sentim com a pròpia.
Per alguna part dels catalans o...
Majoritàriament, el que passa que, bueno, és un festiu al calendari i mira...
Àngels, però si entrem per aquesta dinàmica, ara imagineu-vos que sempre dic el mateix, perquè potser perquè he passat 20 anys negociant convenis i m'he posat-me al costat de l'altre, imagineu-vos aquí l'11 de setembre hi ha un sector societat catalana i diu, nosaltres no portarem festa.
Podria ser.
El Puigdemont es pujaria per les parets.
Té un reconeixement l'11 de setembre que no té el 12 d'octubre.
Però, hi ha gent que de Catalunya que no, no li diu res.
Majoritàriament.
I majoritàriament a Catalunya la gent el 12 de setembre, el 12 d'octubre ja li va bé, tampoc exagerem.
A part d'això...
Home, va bé perquè és un festiu.
Igual que el 11 de setembre.
Deixem a la Neus, que està intentant parlar.
Jo crec que el tema del 12 de setembre que estan qüestionant la gent, el 12 d'octubre que està qüestionant en aquest cas la gent de l'Ajuntament de Badalona, no és tant perquè sigui la festa nacional espanyola, perquè això pel que significa la commemoració justament d'aquest dia, del genocidi que es va fer a Amèrica a través del suposat descobriment. No? Vull dir, crec que és això el que es qüestiona més que sigui una festa nacional, que també, però festa nacional és això, hi ha una part de la població que clar que és com si diguéssim ara no celebrarem la Constitució espanyola.
Però, Neus, si és pel genocidi, no hi ha cap festa que s'aguanti. Tu saps que celebren a Mallorca? El 31 de desembre? Que el Jaume I es va passar per la pedra a tots els sarraïns, a tots els d'allò. I ho celebren, és la festa de Mallorca. Clar, és que si ens posem aquest pla no celebraríem res.
Si ens poséssim aquest pla, també, amb un govern...
Per no parlar al País Valencià, que és la mateixa història, amb Jaume I, també vull dir que...
De fet, si som un país laic i ens posem així molt a l'extrem, no hauríem de celebrar cap festa religiosa, amb la qual ens quedaríem sense festes.
Ni religiosa, ni bèl·lica, que la majoria de festes nacionals és un fet bèl·lic.
No, tots. Però les festes acaben sent convencions de la majoria de la Exacte. Població i s'acaben adoptant en aquesta fórmula, per entendre'ns. Clar, quan un país se sent que fa un camí diferent al que durant anys ha estat convivint, no? I que, per posar un exemple, ahir un president d'aquest país va fer una conferència a Madrid i resulta que no hi ha ningú del govern espanyol que es digni anar a escoltar, que no és cap delicte escoltar. S'ha de comprendre que aquí tinguem una desafecció per tot el que suposi i que vingui...
Això és una lectura molt esbiaixada. Això com un meu que té que veure el culo com les tempos.
Ja en parlarem del tema. Ja en parlarem
del tema. Amb una emissió de l'Ajuntament de Sant Joan.
No, home, no. Però és recent, ho poso com un exemple recent, però és que aquí li sumes un historial que ve de lluny i que portem a sobre i que fa que tinguem aquesta desafecció.
Àngel, aquest país...
No és per menys tenir la meitat de la població.
No, aquest país, el 40%...
L'altre volíem
fer... És curiós que l'únic que celebra la jornada de demà no es tendrà en el combat.
No, perquè
no... No, però
en realitat
és que considero... És el que deia jo abans, França té el 14 de juliol, que és la presa de la Bastilla, als Estats Units el 4 de juliol també el celebren... Al fons, sempre hi ha alguna cosa que se celebra i que hi ha, doncs, que deia el Jordi, hi ha hagut morts pel mig, vull dir, desgraciadament és així. També l'11 de setembre també es commemora una batalla, vull dir...
La pèrdua, més o menys.
I per tant...
Aquí encara som més... Aquí som masoquistes, perquè sobre... commemorem una derrota, que té collons el tema, però bueno...
Vull dir que no té més importància que això, vull dir... Crec que com a festa que els que ens sentim profundament catalans i espanyols, doncs tenim tot el dret a celebrar-ho, i ja està, i és un dia festiu, i per tant, dèieu que no era de la CUP la Dolors Sabater, la confluència es va guanyar en Badalona, la CUP estava dintre d'aquestes confluències, i per tant, el que jo venia a dir que és, bueno, és una proposta tan estrafalària com treure l'escultura del Golem de Barcelona, vull dir...
No, l'altre és més estrafalària, no, ja he dit que jo no soc beligerant amb això, si sona la campana i som un dia un estat propi, aquell dia potser la traurem i tal, però escolta, mentre existeixi... A més, vivim en un país contradictori. Igual que el 47,8% es celebra independència, el 90% d'aquest 48,8% es surt al carrer amb la bandera espanyola quan guanya la selecció espanyola. Vull dir, a veure, assumim aquesta...
No.
Hombre, això t'ho dic jo.
No, ben bé. Aquesta estadística també és esbiaixada.
Bueno, és igual, digue el 90 com pot ser el 50%, és igual. La gent, afortunadament, viu... Molta gent amb una certa, no dic alegria, però amb una certa tranquil·litat, dobles lleialtats, dobles referències nacionals i ètiques. I
una part de la població bueno, poder tenir raó, però la gent
però molta gent
que cada... És molt més plural del que voleu, del que dius, Àngels. Vull dir,
des del teu prisma, com pot ser des del meu el que dius tu.
Però que la societat és molt més plural, vull dir, és el que deia el Jordi, vull dir, és veritat que hi ha...
Podria ser-ho més plural si a l'altre costat...
No, això és el que té.
No.
El 55% dels catalans reiteradament... El 55% dels catalans reiteradament diu que se senten tant catalans com espanyols. I aquest és el gust de la societat catalana. I si no entenem això, la solució de Catalunya no la tenim. Si no entenem això, Catalunya no té solució. Que la gent comparteix dobles lleialtats, dobles identitats, dobles, etc, o triples. I això ho hem d'entendre.
Això podia ser fa uns anys, Jordi. Però ara,
avui,
veient això, veient el panorama que veiem...
No, que això és una lectura política!
Una lectura que la gent es troba cada dia, quan va a la seva vida real, que no,
home,
no, la seva...
No,
les últimes
eleccions.
No,
deixem que introdueixi un element una miqueta més laxa, que en referència al mateix tema, tenim un exemple, ja que parlem de sensibilitats i d'estar un costat i l'altre, el cas del Piqué. El cas del Piqué jugant amb la selecció espanyola, no hi ha faltat mai, no se li pot recriminar res, en canvi el tracte que ha tingut i després la muntanya que s'ha fet amb el tema de la samarreta, que si es va tallar les mànigues per... com diem, per retallar-se els colors de la bandera espanyola. Va haver de sortir a demostrar que no havia passat res de res. Però fins a quin punt estan arribant de pell fina d'un costat i de l'altre?
Ja vaig dir l'altre dia, jo, no poder, aquest país ja no es pot abordar els temes objectivament, aquí a l'altre costat de l'Ebre, entre això, per quatre tios que et xiulen i els mitjans de comunicació que em fan una pilota, doncs apa, a partir d'aquí el que vulguis.
Això és molta responsabilitat.
Amb això hi ha tot.
Comunicació, tota la campanya que es va fer... Amb...
Però no només mitjans de comunicació, però... penseu que això genera a través de Twitter. Això és la gent.
Jo com a culer, perquè parles culer practicant i soci, i per tant defensor en aquest cas, perquè inclús ahir jo vaig publicar un tuit de solidaritat amb el Gerard Piqué, vull dir, penso que quatre individus, quatre energúmens, que són, es diuen pseudoperiodistes, perquè no arriben ni a la categoria de periodista, que no s'informen, que l'únic que busquen és buscar porqueria i tirar porqueria i fer mal, són els que van treure això. La pena va ser que determinats mitjans de comunicació, que haurien de ser rigorosos, van entrar al trap. Després van tots començar a rectificar quan es van donar compte.
Han demanat disculpes alguns.
Exacte.
Almenys la federació va sortir, no?
Va sortir la federació, va sortir l'entrenador, va sortir pues, qui tenia que sortir. Jo crec que una mica tibi, jo crec que hauria sigut un suport molt més clar, molt millor, no? Però en tot cas, al final que va quedar, els que han quedat retratats, que per cert encara se'ls està esperant disculpes, doncs van originar una polèmica totalment artificial i interessada, i que res fa bé en aquesta qüestió. I de la mateixa manera que hi ha molt radical que odia, i jo sóc sospitós per dir això, tot el que fa olor espanyol, també és veritat que, i això és el que està fent molt mal i ja ha generat també molta independentista en aquest cas, és aquesta gent que s'ha passat totalment de frenada i que busquen fer mal en qüestions com aquestes. I crec que el 95% de la societat espanyola no està en aquesta qüestió.
Afortunadament.
Però parles d'algunes teles en concret, és que
parlo d'un...
No, quan dius periodistes que en té la...
Sí, pues, gent que es diu, no sé, que no vull citar, no?
Els de sempre, els antibarça de sempre.
Evidentment, és això, que vull dir, hi ha molt fanàtic del Real Madrid darrere tot això, és que és la realitat, vull dir, els que treuen aquesta porqueria del Piqué i sense cap tipus de contrast a la notícia, doncs són els que al seu dia es van sentir ofesos quan el Gerard Piqué, celebrant una Lliga o una Copa Europa al camp de Barça, va dir allò que el Roldán contigo empezó todo, no? I són els que després pues, han fet bullir l'olla entre els sectors més radicals del madridisme, que són els que curiosament pitaven a Gerard Piqué quan a les desplaçaments de la selecció espanyola, i són els que ara en seguida s'han apuntat al carro a fer mal. Però bueno...
Pues mira, pitjor menys quedant-se del Piqué.
És una gran pena.
Exacte. Perdran un gran actiu.
És un gran central, perquè es fotin.
No, però és curiós fins a quin punt les sensibilitats i d'un costat i de l'altre. I el Piqué, diguem que aquesta campanya, si es pot considerar com a tal, aquesta campanya també és per com és ell i per les declaracions que ha fet sovint, declarant-se doncs independentista.
No ho ha dit mai.
No?
Mai.
S'ha declarat a favor del dret a decidir.
Sí, però mai,
dret a
decidir. Mai ha dit.
I doncs corregeixo.
És una persona totalment compromesa des de ben petita amb la selecció espanyola.
Però està compromès, sí, però en el cas que hi hagués una selecció catalana...
No ha dit mai. No s'ha mullat.
Va, de totes maneres, seguríssim. De totes maneres, de totes maneres ho que dic jo. Jo crec que ens cal... Jo des de fa 4 anys ho estic practicant, eh? Cal moltes dosis de paciència, molta tranquil·litat, perquè tots estem jugant a bipolaritzar o polaritzar les coses per un costat i per l'altre, i quan es polaritzen tant no acostumen a quedar bé, acabar bé, i sobretot quan hi ha qüestions de sentiments pel mig. Per tant, molta tranquil·litat, molta paciència i intentar relativitzar aquestes coses i sense deixar-les de denunciar, perquè és que si no acabarem tots a... jo estic molt delicat del cor, acabarem tots malament, les coses acabaran malament.
Però en aquest cas, també jo hauria de... La rivalitat Barça-Madrid realment és la que s'ha extrapolat en el tema selecció espanyola, vull dir, és la realitat.
Això que hem començat amb els japonesos.
Sí, parlant de futbol i aquí estic clar, fora de joc. Una mica fora de joc perquè no és un esport que m'entusiasmi.
No, tampoc és el meu, però bueno, més o menys com que TV3 va sortir, vaig, a partir del que l'hem dit vaig fer la història, no? Vaig ensenyar amb la samarreta que no tenia dibuixos, bé, un nivell de detalls.
Sí, però no podem anar més enllà. Aquesta tesi que feia l'Alfredo ens l'hem de creure perquè no la podem rebatre.
Coneixent els zorrotrocos als quals es refereix...
Ja que abans comentava l'Àngels la visita del president Puigdemont a Madrid.
Conferència.
Bueno, hi va anar de visita a fer una conferència.
I després a dinar amb l'Iglesias.
Sí. Tot plegat i després del que s'ha comentat, quina lectura feu d'aquest anar a Madrid a explicar aquest full de ruta?
Bueno, molt positiu, no? Sí. A veure, jo crec que tot el que sigui... Després hi ha els continguts. Tot el que sigui explicat-se, i a més en camp contrari, és una manera gràfica de dir-ho, no? Està molt bé, jo crec que està molt bé. I a més fer-ho amb un to, diguem-ne, no beligerant, sinó més aviat de...
Pedagògic.
Bueno, posat sobre la taula tot, fins i tot.
Jo crec que va dir una cosa interessant, que, bueno, això lliga amb un altre tema, que ara tenim sobre la taula, bueno, no sé si tenim o està sobre la taula del Parlament, que en aquests moments hi han aprovats com dos, no dic fulls de ruta, però sí dos plantejaments diferents, Sabeu que per un per 71 vots i l'altre per 72 vots, em sembla, hi han aprovats dues visions diferents del que hauria de ser el referèndum. Per tant, no sabem al final la majoria de govern ni el Parlament ni tal per quina tirarà, però bueno, n'hi han aprovat dues, no? Ara, el que va dir ahir el... Va ser ahir, no?
Sí.
El que va dir en Puigdemont, bueno, jo crec que va per una, que és la que jo m'identifico, dir, escolti, a veure, tot és parlable o negociable, parlem de la data, parlem de la pregunta, parlem dels quòrums, parlem del que faci falta, La qüestió és parlar i boicolitzar un sistema que ens tregui d'aquest atzucac en el qual es troba l'autogovern de Catalunya i que té una referència ineludible amb la sentència del juny del 2010 i de tot el que ha vingut després, no? A mi aquest missatge sembla interessant, és a dir, és obrir-se a dir, escolti, jo no vinc diguem amb un d'allò tancat, sinó parlem-ne, i aquí el que es tracta és trobar un mecanisme per sortir de l'atzucac, no? A mi això em sembla positiu. El que em sap greu, perquè jo crec que la gent se l'ha d'escoltar, encara que discrepis frontalment, és que aquest tipus de... Després veus altres conferències de pissarrí, veus que està tot ple allà de gent aplaudint, i en aquesta, en canvi, jo crec que, a veure, ja no dic per, diguem-ne, per etiqueta, sinó per interès, jo crec que s'haurien d'haver vist més dirigents del PP i del PSOE, francament, perquè jo crec que el que es deia allà, al fi al cap, el desllorigador a nivell de l'Estat, que sempre referim a l'Estat, no, hem de ser més concrets, el desllorigador té el PP i el PSOE, per tant, jo crec que haurien d'haver estat allà, encara que no comparteixen el discurs, per escoltar-lo, i, bueno, i també seria una manera formal de trencar el gel, no?
Sense que serveixi de precedent, estic
completament d'acord.
No, perquè ja saps que discrepem bastant, però en aquest cas podria subscriure el 100% del que has dit. Potser afegir-hi només, de dir, una vegada més, és des de Catalunya, sigui qui sigui, que va i fa pedagogia, s'explica, i una vegada més també és la porta als nassos, per dir-ho d'alguna manera, sense que això serveixi per entrar i per començar un diàleg, i si ha des d'aquí s'expressa aquesta bona voluntat treballada, consensuada, amb forces polítiques molt diferents, amb ideologies polítiques molt diferents, però s'arriba a aquest consens, es va allà i es planteja, no hi ha més sort que el que no vol sentir. O sigui, arriba un moment que aquesta desesperació que tenim aquí i que fa posicions radicals, perquè finalment el no escoltar provoca posicions radicals. Jo conec molta gent que no era independentista de naixement, per dir alguna cosa. Per dir alguna cosa.
No neixen, es fan, no?
És una manera de dir, ja ho entès. Però, i persones properes, que són ara de lo més radical, molt més radical que altres, potser tota la vida han estat més en aquesta línia, i això és fruit de que a l'altre costat no tens cap interlocutor, no tens ningú que t'escolti, i això va, com diu el Jordi, tant pel PP com pel PSOE, va per dos, va pels dos, que han sigut les dues grans forces polítiques d'aquest estat espanyol.
Bueno, i segueixen sent, i són els que tenen...
Sí, de moment, exactament, no hi ha canvis, encara que n'hi hagi...
Com el 50-60% dels
diputats... No n'hi ha altres que es visualitzin per...
Doncs jo, seguint la cadena, també estic d'acord.
Estàs d'acord?
Estic totalment d'acord amb el que diu l'Àngels. I és seri, la veritat és que és preocupant, perquè una vegada crec que el plantejament que està fent el president representa un canvi cap a bé, no? Perquè està posant sobre la taula una altra vegada tot i anem a parlar fins i tot de la pregunta, i una altra vegada preocupa la falta de resposta a Madrid, que a més, quan es desencallarà això? Perquè a on ens portarà una altra vegada aquesta paret, aquesta falta de diàleg, si com és previsible tornem a tenir un govern presidit pel senyor Rajoy, que ja sabem que no farà cap gest i que aquí es tancarà. I això preocupa, perquè on ens portarà? Una altra vegada fer un referèndum tipus 9N, que no servirà per res? Aconseguirem en algun moment una resposta o una possibilitat de negociació? A mi la veritat és que em preocupa tornar a estar a la casella de sortida, encara que sigui amb un altre tarannà, perquè és, bueno, quantes vegades farem el mateix?
No s'acaba la partida,
La meva intervenció és més que previsible, penso jo.
Estic
d'acord amb una cosa.
Bueno, algo és algo.
Comença per aquí.
Però no, a veure, amb una paraula, diàleg.
No només que no ens
diàleg.
Diàleg, però són dos.
Diàleg en el marc de la llei.
Vaja,
encara que fos en el marc de la llei, però el diàleg
en el marc de la llei.
Jo estic d'acord, en el marc de la llei, sí.
Vull dir que això és un matís més que important, i per tant, jo és el que vinc dient. Vull dir, el que es planteja actualment, per molt que sigui pactat, que sigui la pregunta, que sigui la data, bueno, pues que estem fent un referèndum sobre una qüestió de la que no es té competència, i per tant, i que no la recull la Constitució. I per tant, si algú vol fer un referèndum d'independència, pues que es canviï la Constitució.
Es va demanar, Alfredo.
Bueno, però no hi ha majories en aquest moment per fer-ho, no? Per tant, s'ha de respectar, vull dir, això però és el que dic. En canvi, diàleg per millorar el finançament de Catalunya? Sí. Per millorar competències? Sí.
Però, bueno, quan es va negociar...
Sí, però quin era el moment...
El moment pacte fiscal...
Però Àngels, en quin moment estàvem en aquell moment? Però que no teníem diners per pagar...
En aquell moment, és igual, i en aquest, tant se val. Alguna vegada el govern espanyol proposarà alguna cosa per acostar? Perquè quan entres a negociar, abans el Jordi amb la seva expertesa ho deia, tu surts d'un plantejament... i el teu contrari, diguéssim, en aquest cas, el teu en surt amb un altre. Bueno, i s'acaben acostant posicions, a base de negociar, a base de posar-te tu en el lloc de l'altre, l'altre en el teu lloc, i això és una manera civilitzada que funciona en els països democràtics d'arribar a acords quan hi ha un conflicte. Aquí el problema només n'és un, que des de la part A s'ha fet ja no sé quantes propostes, començant amb l'estatut del president Maragall, Fixa't on hem arribat, i fixa't, l'altre costat no s'ha mogut de la porta de la Moncloa, per posar-ho simbòlicament, ni una sola proposta sempre. No, no, no. T'estranya que estiguem en aquest moment? T'estranya que l'independentisme creixi cada dia? T'estranya això? Home, per favor, recopiles, és de sentit comú.
Però anem al tema del marc jurídic. Jo estic d'acord amb Alfredo.
És igual el marc jurídic.
És que és igual, i a més no s'ha de vulnerar el marc jurídic. Jo estic d'acord. No. Es pot fer el referèndum, i a més dintre de l'actual marc jurídic espanyol.
Exactament.
Hi ha un article 92 de la Constitució, que hi ha constitucionalistes molt respectats respectables, molt respectables. L'altre dia llegia claríssim article sobre el tema del Jiménez Villarejo, que precisament no és una persona independentista, però i deia, repetia, amb arguments jurídics, perquè és un jurista, de que l'article 92, que no marca el punt què de la Constitució, depèn de la lectura que es faci, com tantes altres coses de la Constitució, permet un referèndum, i a més un referèndum parcial, no de tota la població espanyola, parcial. I el tio ho justificava. A més, jo crec que tenim un tema, que és el que jo sempre refereixo més que Escòcia no genera jurisprudència, Escòcia genera un exemple, però la jurisprudència realment es genera amb la resolució del Tribunal Superior de Justícia del Canadà, de l'agost del 98. Jo sempre dic el mateix. Allò sí que genera jurisprudència internacional. I què diu? Diu, escolti, encara que el dret a autodeterminació d'acord amb la jurisprudència internacional estigui reservat als països colonitzats, diu, escolti, per imperatiu legal, per imperatiu democràtic i tal, es pot fer un referèndum, i si una majoria, amb una majoria clara i tal. Aquest sí que és una referència jurisprudicional que nosaltres podem reivindicar. Per tant, hi ha possibilitats a nivell del marc espanyol, si es vol, hi ha voluntat política, com hi ha referents internacionals que ben argumentats i tal, ens poden permetre fer un referèndum. Una altra cosa, que per exemple jo estic a favor del referèndum, però discutiria si el referèndum ha de ser binari, sí o no, això s'hauria de discutir, però això entra dintre del marc de la discussió del...
una taula del diàleg, que deia l'Alfredo.
Si fa falta un 60% amb un 70% de
participació, exacte, posar-se d'acord.
Això, recordeu-vos que Escòcia ho van negociar, i el Cameron va aconseguir unes coses, i l'altre va imposar unes altres, i a Canadà el mateix. Bueno, però això entra dintre
de la pràctica del diàleg.
Perquè, a veure, i ara, deixeu-me que vagi més enllà. Tots sabem que, en el fons, totes les estratègies, menys els que defensen l'estatu quo, sigui reforma constitucional, sigui referèndum vinculant, pactat i tal, i sigui referèndum unilateral, tots, en el fons, estem buscant el mateix, que és un encaix diferent al conjunt de l'Estat que contenti el màxim de catalans possibles per un parell de generacions. Jo crec que és un problema d'instrument estratègic. Quin instrument fem servir per aconseguir això? En el fons és aquest. Doncs, cony, doncs posem-hi.
Clar, però no ens podrem posar mentre a l'altra banda no hi hagi algú disposat a escoltar.
Sí, tema, home, que hi posem-hi, però ja sé que la dificultat és aquesta.
No, per això quan l'Alfredo, que jo crec que ell en el fons pensa que és bàsic aquest diàleg, perquè a més ho has verbalitzat d'alguna manera...
No, bàsic, no, imprescindible.
Imprescindible, ens dones la raó en aquest sentit. Si a l'altre costat hi hagués algú amb capacitat de seure... Perquè una mica sí, el que no ho diu, no pot dir-ho.
Reitero, vull dir, hi ha qüestions a les quals s'ha de dialogar. Vull dir, estem d'acord que el finançament de Catalunya no és el que ens correspon ara mateix. Per tant, això és una qüestió que s'ha de posar sobre la taula. I estic convençut
però no
que...
Però no és el tema ara mateix.
Hi ha una llista molt llarga, també, Neus. Una llista és tan llarga...
Una part.
Escolta, i sentiràs també dirigents del PP de Català que ho diuen, vull dir, que estan per un nou finançament de Catalunya, per descomptat. Vull dir, però és que ja no és només Catalunya, és que la LOFCA està caducada. Vull dir, la llei ja fa 3 anys, em penso que està, que s'hauria d'haver renegociat una nova llei de finançament de comunitats autònomes. Però hi ha qüestions en les que sí que té que haver un diàleg, però jo entenc perfectament que un president del govern es negui a acceptar un referèndum que pugui suposar la desagregació d'una part d'Espanya. I per tant, vull dir, això també s'ha d'entendre que un president
del
govern
no... Però tu creus que justifica que un president, que ha de ser algú magnànim, una mica per damunt de mirar, de tenir una vista, un punt per damunt, no pot... justifica que no s'hagi assegut amb tot el temps que fa que dura el procés a Catalunya ni una sola vegada amb voluntat de dir ei, som-hi, parlem-ne, creem una comissió, punt de tu creets, comencem-hi. I sempre hagi sigut el no perquè no, la famosa llista dels punts que se li han entregat, ni una resposta, Alfredo. És que, clar, al final és humiliant, saps? I tothom, tots els pobles han de tenir la seva dignitat. I això suma que cada vegada hi hagi més gent que estigui a favor de dir prou, s'ha acabat, marxem, que aquí no hi fem res, si no ens volen, si són ells que no ens volen, entens? Segurament el sentiment de nosaltres no sentir-nos propers és perquè ells no ens volen, i quan algú no et vol no cal fer més...
Jo crec que de la llista aquesta que has fet, que en el seu dia l'expresident Mas va entregar al president Rajoy, jo crec que ja, ja que s'ha avançat en més d'algun dels punts, eh.
Bueno, i ja t'asseguro jo que una, estem a les
passaroles, en tot cas, és que tot ve per la premissa major, vull dir, el referèndum, i aquí en aquest moment, pues, no crec que hi hagi un president del govern espanyol que
s'ha arribat al referèndum perquè fixa't d'on partim, fixa't d'on partim, del de l'Estatut, president Maragall, el punt de partida ja va ser aquest,
el punt de partida, llavors
el PSOE amb el Ribot, tot,
punt de partida és un mítin al partit del Partit dels Socialistes al Palau Sant Jordi, en què un
ex-president del govern
diu acceptaré
l'Estatut, tots podríem repetir-ho, crec que acabarà sent un eslògan.
Aquí és el punt de partida, que jo crec que de manera imprudent va fer aquesta declaració, perquè llavors va obrir el meló i, per tant, aquí es va fer un estatut de màxims.
Bueno, i ha anat seguint, eh? Ha anat seguint això.
Però en tot cas, Alfredo, el que no pot ser és... Em nego a parlar del tot i parlaré només de la part del finançament o de la part de la llei, etc. El que s'està plantejant des de Catalunya, és com deia el Jordi, és un nou encaix, una nova forma d'encaix de Catalunya amb Espanya, que pot ser autonomia, pot ser federalisme, pot ser no sé què pot ser, però que per arribar a algun lloc cal parlar. El que no pot ser és em tanco perquè no vull parlar, només parlaré del pressupost. Bueno, no estem parlant només.
De totes maneres, jo crec que el punt de partida, bueno, el punt de partida el punt de partida més immediat, jo no és la declaració del Rodríguez Zapatero, que era una manera de dir farem una interpretació generosa i que Catalunya s'hi senti còmoda de la Constitució, amb el màxim de competències possibles i tal, no? Tal, sinó que és el que representava l'expressió aquella, aquest personatge que el dia que obri la boca s'apujarà al peu del pa, que de moment està callat, que és el defensor de guerra, dient que havia passat el Ribot, que era la interpretació restrictiva espanyolista que es posa de lo que és la Constitució, de lo que és la no, per ells, la no plurinacionalitat de l'Estat. Allà està el problema. Perquè, a veure, ara hi ha negociacions parcials i millors del finançament, ja no n'hi ha prou. Com es diu ara, aquesta pantalla està passada. És a dir, arran de la sentència del juny del 2010, independentment de la seva concreció jurídica, allò per Catalunya es va llegir com una negativa a l'Estatut i que l'Estatut, per tant, l'autogovern o que els catalans desitjaven en aquells moments, que és superior a l'actual, no hi cap a la Constitució. I, per tant, a partir d'aquí ja no valen paños calientes.
I a més, Jordi,
i per tant, necessitem saber cap a on podem avançar.
Si em permeteu un sis entre el que deia el Jordi i la situació actual.
Necessitem una visió a llarg termini, com deia el Rajoy, m'ha ajudat, luces largues, i una negociació més global que replanteixi no només si el dèficit ha de ser del 7 o del 7,5 i tal, sinó que replanteixi tot el, repeteixo, l'encaix,
no perdem
el que sigui de Catalunya, el conjunt de l'Estat, si ha de ser confederal, federal, i per tant, primer element, condició indispensable, que en aquests moments a nivell de l'Estat només han fet dues forces polítiques, una des de fa temps, que és Esquerra Unida, i l'altra Podemos, és que reconeixi el caràcter plurinacional de l'Estat. A partir d'aquí haurem guanyat molt.
El primer, Jordi, hauria de ser saber amb qui s'ha de parlar.
Coi, amb el PP i amb el PSOE.
Eh?
Amb el PP i amb el PSOE.
Però tal com està la situació avui dia...
Bueno, és que no hi ha, no hi ha altres.
Però inclús no perdem de vista, enllaçant amb el que deia Jordi fa un moment, és que lluny de intentar fer passos positiu, per resoldre el conflicte, no perdem de vista i no perdem la memòria que tots aquests anys el que s'ha fet és recentralitzar serveis, posar pals a les rodes amb el tema de la llengua, amb l'escola, incomplir inversions una darrere l'altra. És que el dia a dia de la gent de l'Ebre, quan agafa el tren... en fi, m'enteneu? No és com nosaltres quan agafem el tren i volem anar a Barcelona o volem moure'ns, no té res a veure, i això és suma i siga i vinga i vinga i vinga i vinga. Per tant, ara ja no n'hi ha prou amb, com deia ell, en posar tirites, la cosa s'ha de fer una bona cirurgia perquè no, en fi, no es pot seguir així.
Una operació cor obert.
Dissabte sabeu que hi ha les primàries del PSC?
Sí.
Entre Parlon i Seta no hi hauria, sembla, novetats en quant a la posició respecte a aquesta situació que viu el PSOE, que s'està plantejant, però està trobant molts problemes per aconseguir que tothom hi vagi a una, amb l'abstenció de cara a una possible investidura de Rajoy, i que des del PSC està clar que sembla que és igual si surt un o l'altre. La postura és de no donar suport a aquesta abstenció. Primer, com veieu aquestes possibles primàries? I jo no sé si en trauran l'aigua clara el PSOE amb una certa celeritat per intentar no arribar a unes terceres eleccions.
Bueno, una cosa dels primers i els altres. Jo, primer, el xiste dolent que està cantant. Amb la Parlon hauria de ser més fàcil el diàleg.
Sí.
Però bueno, xiste dolent, però bueno, és igual. No, jo, a veure, entenc que dintre del PSC deuen ser dues coses, dues necessitats diferents. Avui llegia una expressió de la Parlon que el DCT representava...
el que cal canviar, no?
No, el sistema que cal canviar, no sé què, no eren fortes les declaracions. Bueno, l'Iceta ja sabem que és una persona molt intel·ligent, que representa la part més intel·ligent i més sensible respecte al tema nacional dintre del PSOE, no? I la Parlona, en aquest sentit, bueno, no sé, de vegades s'ha manifestat clarament a favor del dret de decidir fer un referèndum, de vegades no sé, però també va rebre el suport de la Susana Díaz, vull dir, no saps, vull dir, és una miqueta tot molt complicat, no? Sembla que també està tot molt igualat. Per tant, no sóc qui... o no tinc prou solvent per saber com canviarà com, si guanya el Parlament, com canviarà el PSC, no sé, falten elements, en aquests moments ja es veurà, no? En tot cas és Saba Nova, això claríssimament. Ara, jo crec que el problema del PSC, igual que el PSOE, no és un problema tant de secretaris o secretari general, sinó que és un problema més de fons, no? Ara, la pregunta, enllaçant amb el segon i que van, això reforçarà o servirà perquè el PSC, a l'hora de votar la investidura del Rajoy, que és el més probable d'aquí 15 o 20 dies, faci un vot diferent al conjunt dels diputats del PSOE? No ho sé. Ja, amb el Navarro ja es va donar que van votar una cosa diferent fa uns anys. No ho sé. Suposo que per coherència hauria de ser que sí, però...
Ells han dit que mantindran el vot.
Per coherència hauria de ser que sí.
Molt contundentment. Si no ho fan, ho hauran d'explicar molt bé, perquè si no la gent no ho entendrà.
Però jo crec que és que no seran els únics. Jo ahir vaig sentir una entrevista amb l'alcalde de Valladolid que tinc la sensació que també estava disposat a mantenir el no. Que no, crec... Avui sentia...
No, el Pedro Sánchez també el foten entre els pans de la paret.
El Pedro Sánchez jo crec que, no sé, igual es queda a Los Ángeles i no ve, senzillament, perquè m'estranyaria molt que fos capaç d'abstenir-se, no?, després de tot el procés.
No, home, si ha arribat fins aquí no és per arribar ara i abstenir-se.
Igual el que plantegen el PSOE és que només s'abstinguin just amb la quantitat de...
els que fan falta
necessaris perquè s'investeixi el Rajoy.
El model CUP, que jo dic.
Sí, vull dir que s'abstinguin no sé quants cal, 11, no?
Sí, crec. Sí, depèn del que faci el PNB finalment, perquè els resultats dels País Bascs finals, la pèrdua aquella de l'escó a darrera hora, necessita dos partits, no un, si vol governar tranquil el País Basc. Vull dir que el PNB estava inclús...
De tots més, el PNB està acostumat a governar minoria. Sí, a veure, sí. Igual que li passa al...
Home, si el PP...
Igual que el PP, quan te'n falten al País Basc, la proporció no sé si és la mateixa, un, o te'n falten sis aquí, això que es diu geometria variable, això és possible. Uh-huh. No, perdona.
No, bueno, el que jo volia dir que jo no entraré en els afers interns dels partits, vull dir, estan en primàries i que guanyi pues, qui la militància vulgui. El que tinc claríssim és que tots dos estan a veure qui és més el no pel Rajoy, perquè que digui un dels dos canviés el discurs i digués que estigués per l'abstenció, penso que ja es podia retirar l'endemà.
Els dies d'aquí...
Exactament. Jo el que sí que he sentit, perquè per amics socialistes, que, i també ho deies tu, que una sembla que la Núria Parlon és més propera a Susana Díaz i en canvi l'Iceta seria més pròxim a les tesis de Pedro Sánchez. De fet, ha sigut el gran avalador de Pedro Sánchez en els darrers temps, no? I per tant, pues, bueno, ho veurem amb expectació a veure què en surt.
Doncs hem començat parlant de celebracions, restaurants, de restaurants. I una condició indispensable per anar a un restaurant i trobar-se bé és que sigui un restaurant net.
Sí,
oi que sí?
I que no siguin antipàtics. Que mai trobat, també.
I viure en una ciutat, també. Una ciutat neta, també.
I una escala de veïns, també.
Molt bé, doncs ja sabeu...
La neteja és un hàbit imprescindible.
S'ha posat en marxa, es posa en marxa Sant Cugat, a la campanya Sant Cugat ben neta. Sant Cugat ben neta és una campanya que engega l'Ajuntament per fer una neteja, podríem dir, una mica més a fons. És allò que es fa a les cases al cap d'uns mesos, una neteja a fons, dels racons més complicats, es fa, diguem, una Però una prova pilota pel que serà el centre de Sant Cugat, i que si funciona, doncs evidentment es traslladaria...
En sabem una mica la concreció, no? És un anunciat de moment, això ho sabem més menys que...
No, això es posarà en marxa dilluns de la setmana que ve.
Sí, exactament, que es farà o...
Dilluns de la setmana que ve. Doncs mira, es netejaran en profunditat racons de difícil accés, també de la via pública, papereres, voltants de contenidors, es trauran els xiclets que hi ha enganxats, adhesius, grafitis, petites herbes i fins i tot grafitis...
I les pintades a la paret?
Sí, sí, i fins i tot de privats. Fins i tot de privats s'acordarà de treure d'algunes de les façanes dels edificis particulars i de comerços, prèviament acordat amb...
Contra la voluntat del propietari, s'entén.
Clar, home, i tant, i tant.
A mi sabeu, si has pintat la façana de casa teva...
De totes maneres, això em sembla molt bé, però jo sempre el mateix m'ho dic. Està molt bé, és obligació d'Ajuntament i de tant en tant s'ha de fer. De totes maneres, sempre estem el mateix. Això anava paral·lelament a una campanya o permanent tal de
civisme.
D'educació cívica.
Sí. Sí.
No serveix de res si, com ahir, tu surts a l'escala i trobes al mig de l'escala del bloc allò, una llauna de Coca-Cola, elefanta, el que sigui, no? I la gent segueix deixant les bosses al costat dels contenidors. S'ha de fer, estupendo que faci de tant en tant.
I és bo,
però,
per mi, eh?
La campanya civisme ha de ser permanent, perquè, a veure, les coses s'embruten perquè fan servir. Ara, un 50%...
Per deixadesa.
Un 50% del que veiem que no està en condicions és per deixadesa i es podria evitar.
I tant.
De totes,
i tant.
Ens evitarien feines i recursos públics que podríem dedicar a una altra cosa.
El que passa que també estaries d'acord que és... si l'espai està net és més difícil
que
l'embrutis. Sí. Jo crec que l'hàbit genera hàbit també.
Sí, però...
Hi ha gent que és desconsiderada i això no serveix.
Però
si una cosa està bruta i deixada i veus allà un munt de llaunes, no vindrà de que hi tirin...
I si un racó està grafiteat...
Acaba sent. Per tant, jo crec que els hàbits també es creen tenint iniciatives com aquesta, i és una iniciativa bona, no?
D'acord, sobretot els racons que porta, que
tira
la merda.
Jordi, deixa'm la Neus.
A mi m'agradaria que traguessin els contenidors de la plaça del Monestir i del carrer Santiago Rossinyol i dels carrers de l'Eix. A la plaça del Monestir, a mi em sembla que tenia aquella bateria de contenidors que fan una pudor tremenda, que estan bruts, allà al mig, just davant de la gelateria o del restaurant, és com si una casa seva tingués la galleda d'escombraries al
menjador.
On s'ha de tenir, doncs? Doncs
pues amb un altre... al bany. Doncs, no, jo crec que estan molt mal col·locats allà. És com el saló de casa, que és a la plaça del Monestir, allà, a primera fila. Tota la bateria de contenidors que fan pudor, que embruten, que tallen entre la terrassa,
són
soterrats, però és igual, fan una pudor tremenda,
sí.
Hi ha uns regalims quan passa el camió d'escombraries i recull uns regalims de porqueria allà al terra.
Però segurament una campanya com aquesta pot fer incidència, no?
Però tu posaries els contenidors al menjador de casa?
No, jo estic d'acord.
Els veïns també han d'anar a tirar, no els pots fer anar a l'altra punta del poble per anar a tirar l'escombraria, perquè si no t'ho trobaràs...
Però segur que hi ha altres carrers on poden estar, i si has de caminar una mica, mira, té contrapartides.
Sí, però els veïns on posis després la basura dels altres...
També se't queixaran, eh?
Això ho he viscut jo.
És que...
El meu carrer van concentrar...
Aquesta és la dinàmica...
El meu carrer es va concentrar en un moment 14 contenidors...
Algú li toca.
Sí, però ningú el vol, Neus?
Ja.
I llavors,
no
estan davant del monestir, estan en aquest angle, segurament es pot mirar de que la neteja sigui millor i, per tant, de que hi hagi menys, sigui menys molestós tenir-ho, però, esclar, en algun lloc s'han de posar, perquè el carrer Major està ple de restaurants i ple de cafeteries i geladeries, no posaràs tots allà en bateria. El carrer...
Us pregunto, Àngel, Sant Cugat és una ciutat neta?
Jo diria que és bastant neta.
Jo sí la comparo amb altres que conec, per descomptat que sí.
Jo crec que en el canvi que es va fer de concessió amb aquesta última, o sigui, quan vam passar del Sánchez a no sé quina empresa ho té ara, jo crec que es va notar molt. Primer, la unificació de contenidors fa que la imatge de les escombraries no sigui aquell batiburri, no aquella cosa de contenidors diferents, bruts...
Sí, és una ciutat, jo també estaria d'acord amb la Neus, una ciutat neta, així en general, però també és cert que aquesta campanya s'entén que es faci perquè hi ha racons, sigui per actituds incíviques, sigui perquè a vegades queden una mica aïllades del centre, del nucli. Potser sí que els hi fa falta una iniciativa com aquesta,
jo de totes maneres,
la valoro positivament.
Insisteixo, si aquí tinguéssim si aquí tinguéssim un altre comportament cívic per part de molta gent, la ciutat podria ser molt neta, i ja no és un problema abans d'estalviar diners en una cosa que no ens l'hauríem de gastar per dedicar-los amb altres. És un problema de respecte, és un problema de respecte. Sí,
completament veure, d'acord.
Ostres, les coses no es tiren per terra, tu. Un no va tirant les llaunes pel menjador de casa, suposo, no?
Però tampoc a l'escala dels
menjadors. No, hi ha gent que aplica allò, el que és de tothom no és de ningú.
Sí. Home, jo l'altre dia em vaig trobar un senyor...
Us sembla que continuem dimarts que ve?
També
s'ha acabat per avui. Senyores i senyors, gràcies per haver-nos acompanyat.
Ens veiem.
Bona jornada festiva, demà.
Bona salut.
Feu el que feu, tornem dimarts que ve i ara continuarem després de les notícies. Gràcies, bon dia.
Bona setmana.
El gall del monestir.